dóna'ls a les coses el valor que els hi vulguis donar.
Genís, he conegut algú. Com no conèixer el mític Paco Domenjó?
L'única cosa que pot sortir malament és el jutge que ens ha tocat.
Saps que el jutge m'obliga a fer 12 mesos de teràpia? Per què no me la fas tu, la teràpia?
Jo? El món del passat està en crisi, i ells també.
Vinga, doncs el Paco, interpretat per l'Abel Folch, que és el director comercial d'uns coneguts cellers de caves i vins. La seva vida professional és gresca i xerinola, i qualsevol, doncs a la seva edat ja estaria de tornada de tot, però ell no és ni conscient dels anys que té, igual que tampoc de moltes altres coses de la vida contemporània. Per altra banda, tenim el Genís, interpretat per el Lluís Villanueva. És un psicòleg New Age que ja ha publicat un llibre d'autoajuda amb certa repercussió. Tot sembla anar bé per tots dos, però la vida, ja se sap, no sempre va com esperem. Us sona una mica el que us estic explicant, o no? Perquè, clar, estem parlant de Vintage, la nova sèrie de 3CAT, ara l'escoltàvem, i avui tenim a Juan Cruz, que és guionista i showrunner de la sèrie. Hola, Juan, què tal? Com estàs?
Hola, què tal?
M'has d'explicar això de showrunner de la sèrie, perquè potser hi ha gent que digui, però què és això de...
Bueno, és una mica, diguem-ne, la persona que fa, diguem-ne, de llibre, d'estil, de la sèrie. Una persona que, diguem-ne, té al cap tota la sèrie en tots els termes, vull dir, forma part de la creació conjuntament amb l'equip de guió, que en aquest cas està conformat per la Júlia Cot, l'Enric Pardo i el Rafael Barceló, i després, diguem-ne, vas supervisant tots els processos de producció d'una sèrie, que són molts i que tenen a veure amb coses tan dispars com el càsting, l'elecció dels decorats, vull dir, és una mica una visió general de tota la sèrie.
Tens vida, Juan, d'aquests mesos de rodatge?
Sí,
perquè,
sí.
Si no, perquè has d'estar per tot.
Has d'estar una mica per tot, però bueno, tens sempre un equip meravellós i professional que t'ajuda, òbviament, a poder assolir la teva feina.
Com ha estat aquest rodatge? Sí.
Bé, va ser, bueno, va ser el juliol passat, aleshores el juliol passat, diguem-ne, que no va ser com aquest, que sembla que és una mica més estiu normal, i amb aquell, doncs, vam patir una mica amb la calor, perquè va ser també un rodatge molt concentrat en un mes, amb dues unitats, David Martín Porras encapçalava una d'elles com a director, i l'Elia Urquiza era la directora de l'altra, i bé... Però, bueno, va ser una mica allò... Durillo, eh?
Durillo.
Sí, 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 sí. Sí, sí. La calor no ajuda. A l'estiu està molt bé rodar perquè tens moltes hores de llum, però...
Clar.
Però de la calor és...
És una mica asfixiant, no? Vull dir,
sí.
Que si, mira, que si hagués estat aquest estiu, no? Que ens han donat més
correcte.
Treva, diguéssim.
També perquè rodes a localitzacions naturals. Què vol dir això? Que vas a indrets reals.
Yeah.
Vull dir, vas a... pisos reals, vas a botigues reals, vas a restaurants reals, i tot això, per la ficció, sempre són espais molt petits. Vull dir, rodar un plató té molts avantatges, ja és que tens moltíssim espai, per una localització natural, doncs les coses... I quan hi ha un equip de 40 o 50 persones en un espai tan reduït com aquest, amb unes temperatures tan bèsties com les del juliol passat, però bueno, se sua una mica, però després el resultat està aquí, i estem molt contents.
Clar, és que jo sempre ho he pensat en ficció, quan feu aquests rodatges, no, Juan, que realment és que sou un batec, sou un cor, o sigui, sou un, no? Perquè,
correcte.
I quan ho deies tu, amb aquests espais tan xics, no?
Sí.
Que vull dir que no s'ha de notar res.
No bueno, sé. Aquí està el component professional dels equips que tenim a aquest país. Vull dir que...
Anem a centrar-nos una mica, perquè segur que l'heu vist, aquesta sèrie de 3CAT Vintage, que esteu tenint una molt bona rebuda. Juan, abans ho dèiem abans d'entrar, eh?
Sí, jo crec que...
Ha respost al públic.
Feia falta una comèdia adulta, perquè crec que... i l'altre dia ho parlàvem, no? Vull dir, quasi tota la ficció està adreçada a un públic que deu anar dels 25 als 45 anys.
Sí.
I, però la resta, diguem-ne, els extrems, tant la gent més jove com la més gran, estem una mica orfes, no? Jo m'incloc amb aquesta banda alta. I aleshores, doncs, jo crec que això ha tingut una molt bona ben rebuda per això, perquè la gent necessitava, doncs, tenir un contingut d'on es veiés reflectit, no?
Clar, parlem una mica de l'argument. Dos homes amb un perfil de cunyat que no se l'acaben.
Sí.
Que els va bé la vida. Juan.
Sí, clar. Sí.
Fins que el Paco, clar, ja ho diu bé el Juan, fins que el Paco s'estima amb el cotxe després de veure en excés i el Genís s'adona que tots els seus estalvis se l'han dut un estafador que la seva dona ha conegut a Tinder. Perfecte. Amb què us heu inspirat per crear Vintage?
Bueno, bàsicament hi ha una cosa que fa sempre molta gràcia, no? Que són els canvis, no? Aleshores, quan tu passes de la vida, diguem-ne, de la fase adulta a la maduresa, hi ha un canvi d'escenari, de físic, de relacional, i el canvi sempre genera conflicte, i el conflicte sempre és comèdia. Aleshores, jo crec que hi ha dos moments a la vida on passa això. Un és quan tu passes de la infantesa a l'adolescència, que et trobes en un món absolutament nou, amb unes regles noves, i tot ho veus d'una manera molt entusiasta, i després està el pas de la vida adulta a la maduresa, on probablement aquests canvis no et fan tanta gràcia.
No,
perquè ja no. Comences a dir, hòstia, això grinyola, no? Tu penses que tot va la vida, que la vida et va bé, no? Com el Genís, que està ja com establert i tot això, sí. I de sobte resulta que la cosa no estava tan bé, que la seva dona estava una mica fins als nassos de fer sempre el mateix, de tenir aquesta vida avorrida i super dibuixada, i després, per altra banda, tens el Paco, que pensa que encara té 18 anys, segurament, no? Bé, 18 no, però 35 sí.
Potser sí.
Clar, i aleshores hi dius, no tens 35, Paco. Ja ets un home gran, ets avi. Potser ja no cal que continuïs tirant-li la canya a dones més joves que tu, perquè això... amic, ha canviat i el món ja no és igual i ho has d'acceptar. I aquestes són les històries, no? El fet de tenir que acceptar unes regles en les que tu no has jugat fins ara perquè això ha canviat i ho has d'acceptar.
Clar, està molt bé que ho diguis. Bueno, ara entrarem, si et sembla, més amb l'argument, perquè és molt interessant el que proposeu, Juan, però, clar, és que compteu amb uns tòtems de la interpretació. Ja de com a guionistes, abans mencionaves el Rafael Barceló, la Júlia Coll, l'Enric Pardo, tu mateix, que jo entenc que ja treballar tantes mans, tu ja ho tens, mai millor dit, per la mà, no, Juan? Vull dir que és també normal, no?, aquests tipus de guió així, que hi hagi tanta gent, o?
Sí, de fet, bueno, potser a la ficció es dona menys, però es dona... però a l'entreteniment, i jo tinc una llarga carrera a la televisió d'entreteniment, doncs els equips de guió són llarguíssims.
Clar.
I és una cosa meravellosa, perquè aprens molt quan treballes amb gent, sobretot que quan tu consideres que són millors que tu i pots aprendre, doncs és fantàstic, perquè cada reunió de redacció, quan t'has dedicat a fer late nights com Bonafuente, coses així, doncs veus realment com les coses es couen i veus que has de ser molt hàbil, no?, per estar a l'alçada dels teus companys. Aleshores, a la ficció passa el mateix. Vull dir, la suma de les perspectives ajuda molt a poder construir bé els personatges, les trames, tot allò que els hi ha de passar als personatges durant el transcurs o el desenvolupament de la sèrie. Això sempre va bé, vull dir, tenir més d'una mirada i poder enfrontar-se a aquests personatges des de diferents àmbits.
Clar, sempre... aquests... No digues, perdona.
No, que sempre...
Rematar-ho.
És enriquidor, això, vull dir...
Clar, anava a dir, Abel Folk, Lluís Villanueva, ho hem dit a l'inici, però és que també hi ha la Carmen Pla, la Diana Gómez, l'Albert Pla, la Llum Barrera... Ostres, vosaltres ja escrivíeu pensant en ells? O com va anar això?
Sí, perquè sí, tens uns perfils més o menys definits, alguns, no tots, perquè mai saps a lo millor com acabaràs de perfilar, però sí que hem tingut moltíssima sort de poder comptar amb aquests monstres de la interpretació. Què passa? Si tens un guió bo i tens uns bons intèrprets...
Ja ho tens.
Això ho diu... David Martín Porras, que és un dels directors, ja tens el 70% de la sèrie feta. Perquè és molt fàcil treballar amb bon material i amb bons intèrprets. I, clar, la parella, a més, en concret, que conformen a l'Abel Folk i el Lluís Villanueva, és meravellosa, perquè tenen... els dos són uns monstres de la comèdia i es complementen molt bé. Cadascú amb la seva naturalesa i després... Per acabar d'arrodonir-ho, tenim a la gran Carme Pla i a la Llum Barrera, que són dues actrius també que lo de la comèdia, vamos, o sigui, es maneguen superbé. I clar, tot això ajuda moltíssim. També ajuda moltíssim tenir aquests professionals de tan llarg recorregut perquè aquesta comèdia sigui feta des de la veritat, també, que això és molt important, no? Que no sigui... A mi m'agrada, diguem-ne, la comèdia que parteix dels fets, no tant dels acudits, no? Els acudits estan molt bé, sí, però és molt més divertit veure els personatges en situacions que siguin divertides, no? No... Bé, insisteixo, que l'acudit està molt bé, però si veus patir els protagonistes, és encara molt més divertit.
Clar. Deies tu aquest argument de vintage, que és aquest viatge cap a la maduresa d'una estranya parella d'amics, un retrat en clau d'humor d'aquestes masculinitats tòxiques.
Sí.
Explica'ns què és el que ara se'n diu d'un senyoro, un cunyat.
Sí,
no?
Sí, sí.
Quan?
Sí,
és una
sí.
Mica...
Bueno, jo bàsicament crec que... que és que et canvien les regles i tu no estàs... Ui, el teu ull ja és diferent,
sí,
no? I tu l'has d'acceptar... O sigui, hi ha un gran component, que és l'educació, la confrontació intergeneracional, i, clar, i en aquest moment que estem vivint ara mateix, on hi ha la quarta onada feminista, doncs a aquests senyoros doncs els hi costa molt adaptar-se. I aleshores... Això s'ha d'assenyalar, i pensem que la comèdia també és una bona forma d'assenyalar això, no? I de dir, us esteu equivocant. Les coses ja no són com érem abans, i ara heu de començar a adaptar-vos, a deconstruir-vos, no? Que és el que... I en això estem, la gent de la meva generació, no? Amb el fet de construir-nos i adaptar-nos i bueno, intentar ser una mica millors.
Mira, fem una cosa. Li preguntem a la Llum Barrera, que crec que... Hola, Llum. Hola, Llum.
Soc aquí.
Hola.
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 Hola, Llum.
Me sentiu bé, eh? Hola.
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 Què tal?
A veure si...
Me sentiu bé, molt bé, molt bé.
No, res, que estàvem parlant d'aquesta sèrie vintage. Llum, que és que ara ho parlàvem amb el Juan, és que, bueno, molt bé, no? Està funcionant molt bé, el públic està responent molt bé, i el Juan ens estava explicant sobretot aquest l'argument, no? Aquesta masculinitat tòxica, aquestes red flags, que són aquests dos personatges principals, que ara se n'adonen que potser han de canviar les coses. Llum.
Que potser no van bé, no?
No van bé, no.
No van bé... Va funcionar tan bé perquè potser fa temps que no s'estrenava una sèrie amb un target tant de boomers, vull dir. Vull dir, és una mica... vull dir, s'han estrenat moltes sèries boníssimes, totes amb gent jove i tal, com a protagonistes, o gent de 30, 35... Però, clar, de cop i volta, amb una gent, amb tope boomer, que diu, sí, jo m'adapto als nous temps, però, hòstia, em toquen les pilotes, no? O sigui, aquesta cosa, tan descarada i tan clara, crec que ha estat el que ha agraït la gent, no? De dir, hòstia, una sèrie fresqueta a l'estiu, mira, mos va molt bé això, no? No ho he de pensar en altres coses, sinó en com fotem la pota, si dius... si a un li dius, no li dius xique, o no li dius... Hòstia, com ho fem? Com ens adaptem en això, no? Amb les dones així, ara... que no li pots dir guapa o li pots dir guapa. Això és una cosa que està una mica al carrer, no? I crec que aquí el Juan va tenir la bona pensada de dir, vinga, anem a treure-li punta en això i fem comèdia d'això, que és la manera més guai d'educar tothom, també t'ho dic, eh? O sigui, si vols que un missatge cali...
Clar.
És amb comèdia.
Clar, que bé que diguis això, Llum, perquè vintage d'alguna manera, no, Juan? És aquesta dramèdia, no? Que és una comèdia que ens fa tronxar de riure, però, noi, des d'una perspectiva molt realista i entre riures i llàgrimes, el missatge és més punyent, creieu?
Sí,
no?
Jo crec que sí, que la combinació aquesta de comèdia i també el pessic aquest a l'estómac.
Sí.
Vale? Que digués, un moment, doncs és una bona combinació i molt més efectiva que, bueno, que potser fer un drama.
Un dramot, que, no?
Que, perquè, a més, jo cada cop estic... No diré en contra, però crec que els drames cada cop són més irreals, perquè, en realitat, per molt malament que vagi la teva vida, no? Sempre hi ha algun moment que rius. Sempre. Sempre. Vull dir...
Aquest país, sí.
Amb excepcions...
Tenim aquesta sort.
Oi que sí, Llum?
Que tenim la sort en aquest país... de donar-li la volta immediatament. O sigui, passa una cosa brutalment dramàtica, terrorífica al país, i al cap de dues hores ja te trobes memes, coses que dius, hola, que heavy. Però, no sé, l'humor negre també serveix per alleugerar molta pena i molt de dolor i molta cosa, no? Vull dir, molta cosa trista que tens a dins. O sigui, que jo crec que sí, que la gent agraeix aquestes... aquestes visions, aquesta òptica més, més positiva i una mica amb humor, no?
Clar, perquè el Llum, per situar l'oient, o sigui, que ja t'han vist, segur, interpretes a la Lola, que és l'exdona del Paco, s'hi va divorciar fa més de 20 anys perquè estaves fins al capdamunt d'aguantar-lo. Tu, Llum, també et sents envoltada, ara que ho estàvem parlant també amb el Juan, d'aquest tipus de cunyats, de senyoros, no? De dir, no, i tu...
Bueno, us he de dir que jo normalment visc a Madrid en zona noble, més a més, o sigui, zona envoltada de banderes espanyoles quilomètriques, que no tens res en contra de les banderes, però no m'agraden. Vull dir que està molt guai que tothom porti la bandera que vulgui, no? Però és aquesta cosa d'imposar una manera de veure aquestes coses. Per exemple, ara, amb això del futbol, a casa meva, a mi m'encanta el futbol, soc superfutbolera, però no és meu amo, no? Llavors aquí sorprèn molt que a mi m'agradi el futbol i no és meu home o no. O que jo no cuini gens perquè m'he acostumat a que me cuini el meu home, que ho fa de puta mare. Jo perquè he de cuinar si ell cuina millor que jo, no?
Clar.
Encara t'he trobat gent que potser és més jove que jo, fins i tot. Fan aquests comentaris que dius, todavía estamos en estas, però sí, hi ha moltes coses que han evolucionat i que han canviat. Per sort cada vegada és menys, perquè les noves generacions pugen molt més obertes i molt més lliures de tot aquest pensament.
Totalment.
Però si els segueixen educant així, clar, hi ha entorns molt concrets en què, clar, els nins encara se'ls hi fa estrany que veure a una parella de dones o una parella d'homes, no? La gran majoria no, insisteix que amb això, perquè crec que hem de ser optimistes i positius amb això, però sí que hi ha tota una part encara rància que ens envolta, que dius, venga, nene, ja desperta, que ja anem cap a una altra banda, no? O sigui, ja les parelles són diferents, fins i tot conec cada vegada més parelles que viuen en pisos separats, que dius, oye, pues és la solució igual, no?, per aguantar 50 anys. Que cadascú tingui el seu espai. I dius, i jo... miro la tele que vull, menjaré el que vulgui, em fotré les cerveses que vulgui, ningú me dirà res, no?
Ara que deies això de les cerveses, que m'ha vingut al cap, Llum, que ara el Juan, a l'inici de la conversa, ens explicava que el rodatge va tenir lloc a l'estiu passat, i escolta tu, la calor apretava, eh? Com recordes aquell moment, no?, aquells dies de rodatge?
Feia calor, sí, feia
bastant. No? Va ser fotut, no?
Ventiladors a tope, va ser fotut, perquè a més nosaltres anàvem... Bueno, les sèries sempre s'agraven en roba de primavera.
Estupendo.
Totes les sèries estan com en roba de primavera, no?
Sí.
Tret de la meva filla, que crec que veurem el capítol d'avui, que és l'arribada, que venen d'allà, de Suècia o de Noruega, no me recordo on era, jo els deia d'Ikea, però realment venien de Noruega. I venien amb abrics, jaquetes, jerseis de llana, i jo deia, hòstia, quin bon temps per situar això a l'hivern.
Escolta, i ens agradaria preguntar-te també, Llum, i tu també, Juan, d'alguna manera dèiem, fa ara un any just del rodatge, com esteu seguint la sèrie ara? Com us sentiu, no?, quan sou, passeu a ser espectadors, no?, del vostre producte. Llum.
A mi no m'agrada gaire. Jo fa 30 anys que m'adedico en això, fa 30 anys que me veo i no me gusto, sempre. I a més, hi ha l'afegit de que amb un any la teva percepció de com fes les coses canvia, perquè tu ja has après més coses i clar, et veus i dius, quina merda, això ho vaig fer fatal, això ho vaig dir fatal. Això no sé què, o sigui, és una cosa com de... M'agrada veure, sempre veig els meus companys millor que jo, sempre. Sempre és una cosa... Però sí que és vera que també se t'ha oblidat molta cosa del que has fet, perquè afortunadament anem treballant, no? I de cop ho veus i ho redescobreixes una altra vegada. No me'n recordava d'aquesta trama, o no me'n recordava que havia passat això, no? O sigui, que sempre és com una sorpresa de veure'm què han muntat i que no, com ha quedat, i... Bueno, sempre
et sorpresa. Et sorprèn. Juan, tu a mi m'agrada... ets molt exigent de dir, ui, això ho hagués fet diferent després de veure.
Sí, sempre. Vull dir, això és inevitable. Per això no m'ho miro, quan també... Vull dir, perquè, a més, ja t'ho mires moltes vegades durant el procés.
Clar.
Has d'estar en el moment de l'edició, tot això, et mires els capítols 20 vegades, vull dir. I això passa des de l'inici, vull dir, des de que comences a escriure i escrius totes les versions de guió, no? I les has de llegir, rellegir, reescriure, i després tu trobes també quan ja el capítol està fet que te l'has de mirar una pila de vegades. Aleshores jo el que faig és, diguem-ne, un seguiment en diferit de l'emissió, i aleshores vull saber a través de la gent que et coneix o de les xarxes com arriba a la gent la sèrie. I aleshores m'agrada aquestes mirades que tenen els espectadors, que moltes vegades et sorprenen perquè tu no ho veus així i dius, ah, mira, què ben mirat, no? Jo sempre penso, amb les pel·lis també, i això ho parlàvem moltes vegades amb el José Corbacho, que és... mai has de donar respostes, no?, des de la ficció, sinó preguntes. I lo divertit és que l'espectador marxi a casa seva o se'n vagi al llit després de veure una sèrie pensant en aquesta sèrie, si li ha agradat, si no, però fent-se preguntes. No obtenint respostes, no? Perquè les preguntes són les que realment, a mi com a creador, m'interessen per part del públic. Saber què has activat tu en l'espectador per intentar contestar-t'ho tu, no? I veure que com ho pots fer més endavant quan tinguis que assolir una altra ficció, no? Això és lo interessant per mi, les preguntes.
Les preguntes. Llumbal, última pregunta per tu. Quan et podrem veure per Barcelona, Llumbarrera?
No ho sé, mira, fins ara he estat, no a Barcelona, però russant el pal, com aquell que he estat fent gira per Catalunya amb la paella dels dijous, perquè substituïa la Lluïsa Castells, que ara estan a l'Espai Texas, que no us ho perdeu, per cert, perquè és una funció divertidíssima. I sí que sempre que som per Barcelona dic, hosti, quines ganes tenc de tornar a estar aquí temporades, no? O sigui, clar, no me puc establir allà perquè, clar, tinc ni família aquí i allà, és complicat, però el fet de tenir dues vides sempre m'ha agradat molt. L'any passat vaig estar fent teatre allà, enguany no ha sortit, però sí que una bona ficció sempre me fa ganes de tornar a fer Barcelona i en català, i això sempre me fa molta il·lusió. No ho sé, digue-li al Juan... Que...
Va, Juan, a veure, clar, una segona part, no? Una segona temporada, no, Llum? Li hem de demanar, eh?
Bueno, a mi està molt bé que m'ho demaneu, però això, en tot cas, no està en la meva mà. anem a veure què passa. La rebuda ha sigut bona, tenen molt poques bona. Excuses per no renovar. O sigui que...
No, la principal és, escolta, la Llum surt poc, més.
Molt bé, Llum, així m'agrada. Clar que sí.
Passa la Lola.
Llum Barrera, moltíssimes gràcies, eh?
A vosaltres.
Un abraçada.
Que vagi bé, Llum.
Un petó, Juan.
Un petó.
Vinga, adéu.
Doncs escolta, després de parlar amb la Llum Barrera, clar, és que dèiem, és que heu tingut un repartiment de luxe, un guió també, no?, importantíssim, sí. Juan. No sé, per què creus, no? Bueno, ja ho hem dit, ja ho hem parlat bastant, però per què creus que és important, no?, que la gent, que els espectadors s'enganxin a una sèrie com Vintage, no?, tu deies, és que potser és una sèrie que omple un buit que ara mateix la ficció en català no hi ha.
Sí, jo crec que d'entrada per això, no?, perquè és una comèdia adulta,
sí.
Perquè una comèdia sempre és un producte agraït, perquè sempre aprenem coses, i perquè estem, diguem-ne, tocant un tema que és candent i que crec que és important assenyalar-ho i que la gent pugui gaudir inclús d'aquestes petites misèries que tenen aquests personatges que són molt divertits i molt entranyables alhora, però que doncs, ens poden ajudar també a ser millors persones.
Mm-hmm. Creus que s'està fent, ara ja per acabar, eh? Com som els periodistes, que ara m'estan venint al cap com moltes preguntes, Juan, però s'està fent prou de ficció en català a casa?
No.
Ara mateix, en quin punt estem?
No, jo crec que hem passat una molt mala època.
Perquè ara amb lo de 3CAT, Juan, sí que hi ha hagut, no?
Sí,
ho heu notat, això.
Sí, però jo penso que va haver-hi un moment una mica complicat i això s'ha notat precisament en tota la gent que s'ha format aquest país, que ara mateix està treballant a altres indrets, i igual que ha passat amb moltes empreses d'audiovisual que han tingut que reubicar-se. I jo crec que la producció en català s'ha de prendre una mica més en sèrio i apostar més, sobretot si a més en tenim com dubtes del futur de la nostra llengua i de la nostra cultura. Vull dir, de l'única manera que es pot combatre aquest repte és invertint en cultura en tots els termes. I l'audiovisual és una pota molt important. Vull dir, no podem desentendre'ns d'això. Jo crec que ara sí, s'estan començant a fer coses, però crec que s'han de fer més, perquè al cap i a la fi la televisió pública és el motor real de l'audiovisual d'aquest país.
Doncs, escolta, Juan, que vagi molt bé. Quants capítols queden? Avui dimecres, dilluns...
Ens queden 3 dilluns. Comptant amb aquest, 3 dilluns.
3 dilluns. Veurem a veure què passa, eh? La temporada que ve, si té el vintage
a
segona
veure.
Part o no. Esperem que sí.
A veure, a veure.
Juan Cruz, moltíssimes gràcies, eh? Guionista de... I showrunner.
Showrunner.
Showrunner de la sèrie vintage.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies. Que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho. T'arriba't a les mans.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Recorre la ciutat en patinet o com vulgui. Arribar a tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança mobilitat personal, perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Que passen de 3:45 de la tarda. Ja tenim aquí a l'Helena Neira. Helena, què tal?
Què tal?
Com estàs?
Bona tarda. Bon estiu.
Molt bon estiu. Estàs tu, quines ganes. Déu meu. Quin estiu fa fora el carrer?
El caloret. El caloret. No, és interessant. Estamos teniendo unas sensaciones térmicas muy interesantes. La noche va a ser particularmente interesante.
Déu meu. Jo ja no vull ni pensar-ho.
Ja, és que tu estàs, Helena, en esta cúpula de bienestar, que... Mira, i de frescura.
Per favor.
I de frescor.
Jo, o sigui, clar, el problema és la setmana que ve comencem vacacions i, clar, jo la major part del meu temps el passo aquí, Helena, la feina. Ja. Per què? Perquè hi ha aire condicionat. O sigui, diguem-ho clar. I, clar, quan surto, pues sí que és veritat que passo malament.
Pues prepara l'abanico.
No, ja. Ara ho dèiem, als vestíbuls de les cases, que fa aquella sensació 8 graus menys de diferència, diguéssim, amb la temperatura que tenim a casa. Jo, que sé, perquè no tinc aire condicionat, i us ho dic. I no tinc aire condicionat, Helena?
Ponte un ventilador.
Estic...
Ventilador de techo.
Per tots els costats.
De techo canvia l'òptica.
Sí, estic d'acord amb tu, aquest el tinc. Però estic, no, de debò, pensant intensament de posar el matalàs a aquest refugi climàtic que és el vestíbul del meu edifici.
Sí, no, sí. ¿Por qué los portales siempre están frescos?
Perquè això, mira, avui ho dèiem, un article de BTV, perquè no li dona el sol... també per l'escala, pel forat de l'escala, diguéssim.
Jo reconozco que durante la carrera, en algunos veranos particularmente calurosos en La Coruña, yo estudiaba en el Rellano.
Sí.
Bueno, para la verita.
No em sembla malament,
Claro.
O sigui, estàs molt ben pensat,
claro.
Jo també ho faria.
Luego veía a los vecinos y decían... Pues no sé, l'hauran castigado.
Claro. Francisco, tu també ets calorós, Doncs persona
molt
calorosa.
I 8 anys. 8 graus són la diferència,
Molts.
Un també ho és, però 8 és per plantejar-se a dormir realment al replà.
Sí. Mm-hmm. Bueno, no ens dormirem al replà, i si ho feu, l'Helena, ara, que ho feu acompanyats de bones sèries, perquè ens porta el repàs de les millors sèries de la història, segons IMDB.
Que és la Bíblia.
Que sí,
la
no?
Bíblia, la Bíblia de la indústria del cine i de la televisió. Es el site de referencia de entretenimiento y todo lo que dice IMDb que está bendecido es adelante.
¿Es que Film Affinity?
Mucho. Vamos, ¿dónde va? Por favor,
parar?
No me compares el caviar con la chistorra.
Oh,
hombre, por favor.
Pues ahora repasaremos las millores series de la historia.
Es un regalito de verano porque tenemos la excusa de que la gente ahora tiene mucho tiempo libre. Pues vaya, ponerse la pila con las series.
Pues venga, ho farem. Però abans, permeteu-me que us haig de presentar una activitat cultural per fer
a ver.
La setmana que ve, que no us ho podeu perdre. Bé, dimecres 24 de juliol, és a dir, dimecres d'aquí una setmana, de la setmana vinent, a les 8 del vespre, dins del cicle Estiu al Palau, podreu gaudir d'un concert especial que és l'Orquestra del Miracle i de la Rúbia. Bé, és una selecció amb cantates, motets, concerts i àries barroques de Händel, Telemann, Francesc Valls, Antoni Lliteres, sota la batuta de l'organista Juan de la Rúbia i amb la participació de la soprano Alexandra Novakowski. En trobareu tota la informació, si voleu saber més, a palaudelamusica.cat o també hi podreu comprar allà directament les entrades. Recordeu, l'Orquestra del Miracle, dirigida per Juan de la Rúbia, el dimecres 24, és a dir, la setmana vinent, a les 8 del vespre, a la sala de concerts del Palau de la Música. Un imprescindible musical, sens dubte, d'aquest estiu.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Quina meravella, eh?
Has vist tu?
Quina meravella de concert.
Home. D'aquí una setmana. En
aquella època no havia aire acondicionado y la gente no se quejaba. No. Llevaba mucha ropa.
Uf, y una calor que feia aquella roba.
Y debía cantarles el pozo que no veas, ¿eh? Porque entre el calor, la ropa y la escasez de agua corriente, imagínate.
Y las perrucas.
Y las pelucas. Y imagínate, o sea, debía ser un festival de olores.
Elena, es que això...
Ara ens queixem per vici, eh?
Bueno, el perfume va un poco de esto, ¿no? Que no haya leído el perfume es una,
mira,
es una gran aproximación a los olores de aquella
el
época.
El pozo.
O el alerón, también hay la variante.
Ay, Dios mío. Escolta, ens deies que... A ver, que la tria, claro, que ens portes avui...
Es el top 11 de lo que dice IMDb, que son las series que tienen que ir a ver. Es decir, estas son las series que tienes que ver para decir que eres un seriéfilo.
Sí.
Si no, ¿de qué?
I és un ordre de més bona a més ultrabona, o les pots veure...
Teóricamente son los que tienen... Vamos a decir la puntuación de cada una. Empezamos con la primera, que tiene un 8,9.
O
8,9, que no está nada mal. Es decir, sí. ese notable por el que el alumno te viene a protestar porque le falta una décima.
Però bueno...
Per tu quin és el mínim de dir, això sí que no ho veig?
De subir nota a un alumno?
No, la sèrie. Quan bueno, tu mires la sèrie, la puntuació de la sèrie, dius, vale, jo per sota de 7...
Sí, clar, no, perquè l'Helena és professora de la UOC, claro. Que això ho diem poc, eh?
Sí,
la Universitat d'Obertura de Catalunya.
I de la UIC. O sea, que en esto también me lo conozco bastante, esto de que te vienen a pedir nota. Yo diría... Es que yo también necesito ver mucha mierda.
Totalment a favor.
Porque la mierda también ayuda a paladear las cosas.
Sí, y oxigen al cap.
Sí, porque si estás todo el rato viendo películas polacas subtituladas, como que te explota la cabeza. Pero te diría que... Estas las he visto todas, por cierto. Y muy a favor.
Coincideixes una mica amb la nota de...
Esto ya lo dejo, me lo reservo para el final. No hagas spoilers. ¿Por qué haces spoilers?
Sempre comencem. Tens tota la raó. Bueno, va, comencem amb aquesta mitiquíssima.
Justo acabo de ver un episodio después de comer.
¿Sí?
Te lo juro. Y aparte he traído justo el corte del episodio que he visto.
Va, pues mira, por favor, ya. Escoltem-la.
Okay. We ready to go?
Yes, please, please, let's go.
Boy, I'm in the mood for a cheeseburger.
No, we gotta go to the soup place.
What soup place?
There's a soup stand. Kramer's been going there.
He's always raving. I finally got a chance to go there the other day, and I tell you this, you will be stunned.
Stunned by soup?
You can't eat this soup standing up. Your knees buckle. There's only one caveat. The guy who runs the place is a little temperamental, especially about the ordering procedure. He's secretly referred to as the soup Nazi.
Why? What happens if you don't order right?
He yells and you don't get your soup.
O sea, probablemente este sea uno de los mejores episodios de la comedia Seinfeld, que la podéis recuperar en Netflix, está enterita, que es el episodio del sopero nazi. No sé si alguien lo ha entendido, pero básicamente dice, oye, este tío que ha abierto un puesto aquí en Nueva York, en Manhattan, que vende una sopa buenísima, lo que pasa es que el tío es un poco estricto con el tema de los órdenes, de no sé qué más, y como le toque las narices, te prohíbe de por vida y no... Entonces, es tan divertido ver ese episodio. Seinfeld realmente es una sitcom... que no es una sitcom al uso. Tiene un sentido del humor un poco especial.
¿Qué tiene Seinfeld? Sí, ¿cómo,
pues
¿cómo
no, explicarías? Pues no lo sé. A mí Jerry Seinfeld reconozco que al principio me caía un poco gordo.
Es que a mí me cao gordo, Elena.
Sí.
O sea, yo... Bueno,
sí.
Tú eres
que,
Luis, ¿eh?
Sí. Y el creador es Larry David, que es bastante más especialito que Jerry Seinfeld. Pero sí que es verdad que lleva la comedia al absurdo y la verdad es que tiene unos personajes como Elaine, esta que decía, qué maravilloso, que no sé qué, que es muy divertida. Kramer, que es maravilloso. Y para mí, el mejor, George Constanza. Es decir... Pongo un George Constanza en tu vida, porque esa sorta, que es el que la lía parda luego cuando va a ver al sopero nazi porque protesta porque no le han puesto los picatostes en la sopa y dice, no soup for you, ever. O sea, de verdad, si queréis una sitcom especial, divertida, va, y de estas que una vez que entras en el mundo, maravillosa.
Doncs Seinfeld, que com deia l'Helena, la teniu a Netflix i té una puntuació d'un 8,9, eh?
Que sí, és la... no està mal. I empata con la siguiente.
Ah, doncs mira, va, parlem... Ara parlem d'una minissèrie que dius...
No, tampoc entiendo què hace aquí, eh? Però esto lo voy a desarrollar ahora.
Sí, i això, que això a la gent li agrada. Inspirat en un fet real, no, Helena? Sí,
eso le encanta a la gente.
Ja veuràs, mira, és aquesta.
You watch them grow, and you start to think you did a good job. And then one night, you look away.
Así nos ven, Helena.
Así nos ven es una miniserie que cuenta el caso de los cinco de Central Park. Básicamente, por resumirlo mucho, son cinco chavales menores, en su mayoría, afroamericanos, que se encuentran cerca de un asesinato en Central Park y por motivos que, pues, ese tema de que la policía muchas veces es muy binaria, ve blanco o negro, y en este caso vio negro, y resulta que meten en la cárcel a estos chavales y estuvieron muchos años en la cárcel por un crimen que no habían cometido. De hecho, es que no había ningún tipo de prueba de cargo contra ellos, pero tanto llamaron a sus padres, es decir, toda una serie de irregularidades. Yo creo que esta serie, que de hecho premiaron a Jarrell Jerome, que es uno de los cinco de Central Park, que hace un papelón absolutamente impresionante, un chaval que realmente crece en la cárcel, con todo lo que se implica, ¿no? Porque es decir, un chaval que no ha hecho nada y que de repente madre acaba mía en la cárcel con todo en contra, ¿qué le pasa, ¿no? En su vida. Yo creo que ahí coincidió mucho en la época en la que empezaban a ver los conflictos raciales, el tema de la policía con George Floyd. Hubo mucha movilización por todo el tema, de todas las historias se contaban, pues injusticias policiales y judiciales en contra de la comunidad afroamericana. Y lo cierto es que es una buena serie. ¿Tanto como para estar en el top 11? No lo sé, pero está muy bien.
Pues mira, así nos
está
ven.
Muy bien.
Así nos ven.
Está muy bien.
No, a Netflix la trobareu amb aquest 8-9. I ara passem a la mateixa puntuació, eh?
Sí, sí, ahí estamos.
Però el que sí que fem és canviar de plataforma, perquè és una adaptació a un format de sèrie, una pel·lícula mitiquíssima dels germans Coen.
Oh, what a day. If that was me, I would have killed that man. If you don't stand up to the boss, the wine, you're just gonna get washed away.
Bueno. Okay there, Bill. Qué miedo le tenia jo a Fargo.
Sí, no, perquè és el que deia, els nostres estaven dient, és que hem vist la peli i ara fa
sí. Com... La peli és molt bona.
La peli és muy buena i la primera temporada de Fargo recrea... Recrea exactamente la película. Es decir, es una adaptación de la película. Y sí que es verdad que la película cambió muchas cosas por ese juego que recordemos que no es verdad, de que estaba inspirado en una historia real. Sí que es verdad que está adapta libremente un caso que sucedió en este pueblo. Se convirtió en una película de culto rápidamente y aquí lo que hacen es adaptar esa misma historia. Claro, imagino a los protagonistas. Martin Freeman.
Ah, claro, sí que l'he vist.
Martin
sí
Freeman y Billy Bob Thornton, que están sí, los dos absolutamente enorme. Espléndidos. ¿No? La historia, recordemos, es este señor que está hasta arriba de deudas y que entonces decide encargar a un par de maleantes que secuestren a su mujer para pedirle a su suegro, que está montado en el dólar, que pague un rescate para así poder quitarse de encima toda esta porquería. Y la cosa, pues, se lo complica, que pasa en la ¿no? vida, la cosa al final se complica. Sí que es verdad que cada entrega comparte una cronología que tiene algún punto de contacto con la película original. Tienen unos cast, es decir, la segunda temporada, por ejemplo, el protagonista es Ewan McGregor, es decir, la última, Jon Hamm. Es decir, estamos hablando de talento muy top, muy top. Y siempre hay esta cosa de un crimen en un pueblo y la típica policía local que parece tonta, pero que al final la policía local es la que consigue desentrañar los misterios que rodean al caso. Es disfrutona. De verdad, si no habéis visto, si os gusta la película, dad una oportunidad a la primera temporada.
Sí, dones, ens la recomanes, que és això, crec que és aquesta, que està poca la gent.
No, no, ostres, jo tenia mucho que... miedo, tenia mucho miedo con Fargo i para mí es un palante.
Que no vull trobar una decepció.
No, 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 no.
Per res.
No, no, no. Bueno, pues és mira. Lo suficientemente diferente como para que no la compares, pero tiene suficientes puntos en común como para que digas, ay, me recorda a Fargo.
Pues mira, Fargo. A Prime i també es pot veure a Max. I ara que està, em resulta curiós, no, Helena, perquè que estigui en aquest número 1, no? Aquesta franja del 8, gairebé 9, perquè és un spin-off d'una altra sèrie.
I què pedazo de spin-off?
The next words out of your mouth ought to be the truth. Who are you?
Saul.
Saul?
Saul good, man.
Claro, Saul Goodman, todos los que han visto Breaking Bad y los que no han visto Breaking Bad, no sé a qué están esperando, sencillamente. Saul Goodman es el abogado vinculado a los negocios turbios que intenta librar de la cárcel a gente mala. Bueno, pues esta serie lo que plantea es cómo Saul Goodman se convirtió en lo que es como abogado en la serie de Breaking Bad. Y lo cierto es que nadie daba dos duros por ella. Y se convirtió en un auténtico fenómeno porque está muy bien contada, muy bien interpretada y sobre todo porque todos los que hemos visto Breaking Bad y hemos sufrido mucho cuando se terminó, recupera parte de los personajes de Breaking Bad antes de los sucesos de Breaking Bad. Súper recomendable. Fue absolutamente injusto que los protagonistas no se llevasen ni un solo reconocimiento en los últimos semis. Ya se les ha acabado la oportunidad porque la serie ha terminado. Muy recomendable. Incluso si no has visto Breaking Bad. De verdad, la serie funciona como un reloj de cuco. Y de verdad, vaya, vaya pedazo de protagonistas.
Oye, qué bien. Ara, perdona, Elena, ara que deies al Emmy aquesta nit, no?
Esta tarde aquesta... Para nosotros la tarde se harán públicas las nominaciones y sabremos quién está nominado.
Uh-huh. ¿Qui creus que pa on anirà tot plegat?
Pues probablemente The Bear, casi seguro, Shogun de FX, que es otra serie que ha sido bastante, bastante destacada. True Detective, yo asumo que sí, porque está ahí Jodie Foster y estas cosas. Y hay algunas que por calendario no entran. Bridgerton, por ejemplo, no entra. No lo sé. Veremos. Yo creo que van a ser unos semis muy convencionales, como casi siempre.
Pues demà sense dubte ho comentarem en el programa. I ara sí, en el... Sí, no? Mira, des de la peixera ens donen la raó.
Mi sèrie de pandèmia.
És que crec que de molta gent va ser la sèrie de pandèmia. Com?
Dandelion Mifflin, this is spam.
Posa-la.
Can I have your attention, please? Everybody in the conference room.
Pretty Lombardi.
Am I gay?
Body image.
That was awesome.
That's what she said. Es que
te da
sentido a la vida, ¿eh?
Es que contigo, Fizz, me pasó una cosa maravillosa y es que cada vez que una persona empieza a ver The Office, odia a Mike, el protagonista. Sí. Que no puede con él. Es decir, es el típico tío que dices tú, no puedo. Pero es que a medida que va pasando la serie, le vas cogiendo tal nivel de cariño a todos los personajes que a mí cuando se terminó me cogió con la guardia completamente baja y lloré. Oh. Lo que no lloré con Heidi. De verdad, te lo juro, lloré a mare. Te lo juro, o sea, simplemente ver ese episodio, no desvelaremos, pero Michael Scott, que había salido de la serie, de repente vuelve en ese último episodio, me puse a llorar como una chiquilla. O sea, tiene unos momentos absurdos. Es delirante The Office, porque es para quien no la tenga identificada.
Un extraterrestre que acaba de aterrar la Terra. Elena, ¿cómo explicarías
esta
The Office?
Es una serie de lo que se conoció como el estilo que se puso muy de moda en 2010, a partir de 2010, y que recupera también Modern Family, son las series tipo falso documental. Se supone que están haciendo un documental sobre una fábrica que vende papel en 2010 en un pueblo perdido de la América Profunda, que tiene un jefe que es muy voluntarioso, que le gusta mucho su equipo, pero que es muy inútil. Es un cuñado muy motivado. El jefe es un cuñado.
Pero KV.
Pero termina cayendo muy bien porque te acabas creyendo su propio delirio y sobre todo es que es muy metepatas, pobre. O sea, de verdad.
Eso agrada.
El papel de este... Mira que The Office británica, que la protagoniza Ricky Gervais, es maravillosa, pero es que el giro que le dio Steve Carell a Michael Scott es... De verdad, le da sentido a la vida. De verdad,
sí,
digo.
Sí, és que és així. Bueno, doncs va, passem a... Per cert, a Prime Video, no?
Prime Video.
Es pot veure The Office. Ara sí, ens situem en el número 6. Quantes vegades, a veure, hem parlat de...
9,2, però jo pensava que iba a estar més alta, eh?
Sí, la veritat és que a mi també m'ha sorprès. A tu, Francisco?
Se suposa que és la sèrie, no? O sigui,
no és la sèrie. Ui, no.
Vaja,
estaria
en el top 3.
No.
No dic res.
No.
Jo no en sé tant. Va. Jo soc Film Affinity, aquí, veus? No soc IMDb.
Fem una cosa. Tot arribarà, no, Elena? Em
sembla. Bueno, si no tampoc te metes con Tony Soprano, que no tienes un problema. Eh?
Vinga, va, posem-la.
I should not have to be coming here, hat in my hand, reminding you about your duty.
You're supposed to be earners. That's why you got the top-tier positions. There's the money.
Is it a hang in a fence or not?
Send someone over there tomorrow.
Me encantan los americanos que no censuran un disparo, pero censuran el fucking.
Es curioso.
Es muy curioso. Sí, es muy curioso. Bueno, recordemos, Tony Soprano, Los Soprano, una historia, un drama familiar sobre una familia italoamericana que tiene montado pues su pequeño, no sé, su pequeño corralito de mafia, ¿no? De extorsión. Es una familia muy compleja y básicamente la premisa de la serie es que Tony Soprano empieza a visitar una terapeuta porque tiene una suerte de angustia vital.
Angustia, o sea.
Tiene una serie de, pues eso, como una angustia existencial, no sabe hacia dónde va su vida.
Por la no, feina, ¿no, Elena? ¿Qué?
Todo, tiene, una, tiene un trabajo difícil, entonces va al terapeuta a decidir cuál es el sentido de la vida, pero luego por la tarde se dedica a matar a gente.
El argumento es previa a Terapia peligrosa, ¿no?
¿Perdón?
El argumento...
Es previo. Vale. Y sí que es verdad que la historia de Los Soprano es interesante porque creo, fue la primera vez, es en esa época en que todo el mundo empezó a decir it's not TV, it's HBO, es decir, que no es la tele, es HBO.
Sí.
HBO empezó a apostar por series de televisión que arriesgaban mucho y sobre todo que ponían de protagonista a un tío que es el malo. Es decir, Tony Soprano es un tío malo, es una mala persona.
Y empatizas, ¿eh?
Y empatizas mucho con
Acabas
él. Empatizas mucho
pena.
Con Carmela, su mujer, que es bofetada con la mano abierta también, con todos sus hijos, con su hermano, con, en general con toda la gente que le rodea. Y como una mayor curiosidad, uno de los protagonistas de Los Soprano es el guitarrista de Bruce Springsteen.
Home Stephen Sant.
Stephen Sant, que es muy, muy, muy divertido.
Ja només per això val la pena veure Los Soprano, sens dubte. A Max, que ho trobarem, amb un 9,2.
Empatado, me dices, en serio?
No ho sé, això ens ho has d'explicar tu,
números,
eh?
Número,
és que clar, el que ve el següent... que no sé, no Elena, sé. Com el
mal,
vols
mal, 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 no? Mal, bueno. Mal.
Elena.
Lo diré públicamente lo que estaba comentando de La Casa del Dragón, pero claramente la gente sabe que cuando suena esta melodía, a quien de verdad estamos haciendo un homenaje es a Juego de Tronos.
Sí.
Esa serie de televisión que supuso una implicación personal, emocional, vital, tan grande. Y de verdad que para mí fue, o sea, viví momentos tan grandes y tan especiales con Juego de Tronos, de verdad, más de los que puedo llegar a contar. La única vez que me he planteado hacerme un tatuaje...
¿Es parte de Juego de Tronos?
Fue con Juego de Tronos.
¿Y qué tal que sí?
Yo me hubiese puesto en Not Today. Que es una frase que le dice Silvio Forel a Arya cuando la está entrenando y le dice, ¿qué se le dice al dios de la muerte? Y ella dice, no, hoy no.
Ay, Elena.
¿Ves?
Claro, es que duda que esta manera
No descarto que me vuelva loca y de repente vuelva con un tatuaje este verano. Pero bueno, esta serie, eso es una serie absolutamente maravillosa. El debut de juego de HBO en el género de la épica, pero para bien. Es decir, repitieron, de hecho, el piloto lo tiraron a la basura, lo volvieron a hacer. Yo creo que hoy en día nadie puede negar que Juego de Tronos está, por supuestísimo, merecidísimamente en el top 10 de las mejores series de la historia. Casa del Dragón, lo mismo no tanto.
Igual no tant. ¿Aún es pot veure? Ara m'ho saben dir.
Està en Max.
Passem també a una altra sèrie que es va estrenar just després del final
Justo
de Juego
después,
de Tronos.
Y nadie daba dos duros por ella y de repente, ¡ay, mira! Tenemos una buena serie aquí.
All of the good we did. It doesn't matter. What does matter is that to them justice was done.
Bueno, yo sé que es muy poco popular recomendar una serie que reconstruye lo que pasó con la catástrofe de Chernóbil. Y luego, recordemos que cuando se estrenó esa serie se convirtió tan popular que la gente, los influencers, se iban a
buscar...
Se iban para allá a hacerse fotos a Pripyat, un sitio que está realmente cerrado porque todavía hay radiación para unos cuantos lustros. Bueno, pues esta miniserie lo que hace es reconstruir el accidente en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, que por aquel entonces pertenecía a la Unión Soviética, y básicamente reconstruye todo lo que salió mal en Chernóbil. Y ese es absolutamente escalofriante, porque todos tenemos recuerdos o sabemos lo que fue la catástrofe de Chernóbil, pero realmente ver cómo allí la gente que vivía en Pripyat, que era el pueblo que estaba al lado, desde el puente de Pripyat, que tenía la central nuclear al lado, como básicamente como estar en Radio Estel y la Plaza de Toros. Es decir, es como al lado, al costat mateix, la gente mirando. Porque la gente, los operarios, limpiando dentro de la central sin ningún tipo de protección.
Sí.
La gente entrando a sabiendas de que se iba a morir.
Al sacrificio.
Sí. Y luego el cómo hay una persona que lo que intenta es un poco desenmascarar o desenmarañar todas las cuitas políticas y todos los intereses que habían llevado a la Unión Soviética a no decir ni mu. Y no había pedido ayuda ni había comentado absolutamente nada. Es absolutamente escalofriante y sé que no es la mejor manera de venderosla, pero es, son estas series que hay que verlas, recordarlas, para no olvidar que esto ha pasado.
Para hacer historia,
y
¿no?
que no debería volver a pasar. De verdad, merece todos los minutos de vuestro tiempo.
Bueno, pues Chernobyl, que podreu veure també a Max. Mira, Elena, ens queden 4 minuts. Per...
I tenemos top 3.
Tenim top 3.
Venga, picadito.
Anem-hi, va.
Avon Barksdale, String a Bell. Barksdale has 5 out of 7 towers on the terrace. That's 10 stairwells.
Oigan, The Wire. ¿Qué debemos decir de The Wire? David Simon, una de las mejores series de todos los tiempos. Es una serie difícil de narices, que tardas muchísimo en entrar en ella. Básicamente lo que narra es cómo funcionan las esquinas de la droga en los suburbios de Baltimore, con McNulty, que es el policía que lo investiga. Y yo os digo, yo empecé a ver, me pasó lo mismo con la tercera serie y con la primera. La empecé a ver unas 4 veces y 4 veces las dejé. Hasta que en el caso de The Wire llegué a un episodio de la primera temporada en el que un chaval está explicándole a otro cómo se juega el ajedrez y cómo utiliza el ajedrez como una metáfora de cómo funciona el negocio narcotráfico. Y una vez entras, hasta las trancas.
Pues mira, The Wire, a Max. Va, pasemos al número 2. Es música de Spielberg,
es que
te
iba a decir, es música de Spielberg. Es indudable. A ver, por favor. A ver, Hermanos de Sangre. Es una serie... A ver, entiendo que esté en este puesto. Es una serie archipremiada. Se nota que está detrás de Spielberg. Y es una de las primeras series bélicas que empezó a mostrar la parte que no nos mostraban las películas de la guerra, que son las historias humanas, lo que hay detrás. A mí es que realmente las series bélicas me interesan muy poquito. Pero de todas las... De lo poco que me interesan, Band of Brothers es la mejor.
Pues mira,
Max también.
Diana, es que, ¿no?
Sí, sí. Y por favor, ese top 1. Déjame estos 3 minutos hablar del clip de... ¡Ah! Merecidamente.
Now, say my name. Eisenberg. You're goddamn right.
Por favor. Breaking Bad es Shakespeare para televisión. De verdad. O sea, en serio. O sea, es que si alguien no ha visto Breaking Bad todavía,
también
por favor, haced el favor, porque es la alegría de la vida. Es la premisa, no me diga, la premisa no puede ser mejor. Es un profesor de química
¿sí?
que trabaja en un instituto que está de vuelta de todo porque los alumnos le hacen la vida imposible porque es un mindundi. De repente un día descubre que tiene mucho talento para hacer metanfetamina. Y como él descubre que tiene un cáncer de pulmón que está ya prácticamente es absolutamente
terminal.
Terminal, lo que decide es dedicarse a cocinar metanfetamina para poder dejarles la vida resuelta a su mujer, que está embarazada, y a un hijo discapacitado que tiene. ¿Qué ocurre? Que por el camino de esta viaje hacia los bajos fondos, él descubre que eso del poder le gusta, descubre que es una persona muy ambiciosa, y el arco de transformación que tiene Walter White, que es todo un antihéroe, es absolutamente maravilloso. Es decir, merece la pena, de verdad, todos y cada uno de los minutos que dediquéis a ver Breaking Bad, porque es, de verdad, esas series en las que dices, todo tiene sentido. Todo es absolutamente maravilloso.
Caray. Escolta, ¿y cuántas temporadas de Breaking Bad?
6 temporadas.
6 temporadas.
Sí, yo tuve que irme a un retiro cuando terminó Breaking Bad. O sea, no sabía qué hacer con mi vida.
Lo digo en serio. ¿Vale?
No, lo digo en serio. Me pasó lo mismo con Juego de Tronos. Es de verdad, estas películas, estas series que te dejan vacío. Entonces, esto, me he quedado huérfana. Me he quedado huérfana, de verdad. O sea, en serio.
Aún pude
así, así de importante, en todas partes. Pero en Netflix la tenéis. Está en todas partes, Breaking Bad. Y Breaking Bad, me encanta que sea una serie de AMC y no de HBO, la primera. Me encanta.
Pues mira.
Y que no sea Mad Men, que no está.
Que no está, ni se la espera, ¿eh?
Ni se la espera.
Ni se la espera. Ai, Neira, moltíssimes gràcies.
Ai, bon estiu.
Que bueno, a disfrutar.
Maravella.
Vacances arribaran. No?
Arribaran, sí, arribaran.
Bueno, perdona, Olga Vallejo.
Olga Vallejo,
un pató.
Olga Vallejo, que ha empezado varias veces Breaking Bad y sé que la ha dejado, pero no se lo tendré en cuenta.
No, le digo. A ver si que
tampoco que haya dejado The Crown.
Bueno, es que això ja és...
Que tampoco
Neira.
Está, por cierto. Ni Succession.
Tampoc. Bueno, ens veiem a la tornada, Neira.
Claro que sí.
Vinga, que vagi molt bé.